L'ofici de l'educar a Catalunya Ràdio.
En la vida de parella, quan arriben els fills, la vida canvia en profunditat, ja que reclamen una dedicació exclusiva.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Per això, cal reservar espais d'intimitat on es pugui desconnectar de l'exterior i amb tranquil·litat i tendresa es pugui mantenir el vincle de parella amb il·lusió. A vegades, cal imaginació per fer-ho possible.
Estarem tots d'acord que quan es tenen fills és imprescindible conservar espais d'intimitat. Però quan arriben els fills, la majoria de parelles viuen de manera vertiginosa els primers anys de criança i queda zero espai per la intimitat. La psicòloga Carme Tió de Pol alerta del perill d'abocar-se de manera exclusiva a la criança. Fer-ho porta a l'esgotament i que la parella es vagi abandonant. Les prioritats canvien tant quan es tenen criatures que la parella sovint passa a últim terme. I s'ha de tenir present que la relació es mor si no es cuida. I ella parla de la importància de les vacances de fills, perquè de tant en tant s'ha de fer un reset perquè la relació no es podreixi. L'estrès, el cansament, l'atabalament, el poc temps, el poc son i el model de criança posen a prova moltes parelles. Quin és el preu de no tenir pràcticament intimitat o sexualitat amb la parella amb l'arribada dels fills? Quant temps pot aguantar així una parella? Què pot ajudar a trobar aquests espais d'intimitat? I no fer-ho, fins a quin punt deteriora la parella? I per parlar de com es pot preservar la intimitat i la sexualitat en la parella, ens acompanyen
Víctor Amat, psicòleg de la teràpia breu estratègica, Rosa Pedrosa, psicòloga i sexòloga, i Marina Castro, psicòloga i sexòloga.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Fer el pas de tenir fills implica certes renúncies, especialment quan són molt petits. Xavier Tadó.
Benvinguts, benvingudes a l'ofici d'educar, Víctor, Rosa, Marina. Us he d'explicar que aquesta idea de parlar avui de com preservar aquesta sexualitat i la intimitat va venir d'un amic que em va explicar que portava 7 anys, ell té un fill de 7 anys i un altre de 3, en els que ell m'ho va dir, així textual. Allà al mig hi havia la canalla i que, per tant, no hi havia intimitat, ni espai, ni sexe, ni res. I sobretot el que hi havia, això sí, era de vegades molt mal humor i molt afartament de les criatures que no paraven de barallar-se com gat i gos. Aquest és un punt de partida, com podrien ser molts, i vaig pensar, d'aquest tema n'hem de parlar. Hem de portar experts que ens pugueu posar llum sobre com recuperar aquesta intimitat i aquesta sexualitat, que deu haver de ser molt important, però que, evidentment, quan apareixen els fills, hi ha unes altres dificultats, no?, perquè es preservi.
Doncs sí. Òbviament és una etapa de crisi personal i de la parella, i tota etapa de crisi doncs comporta canvis que són canvis generalitzats, no?, en la persona. Per tant, és normal que se'n ressenteixin doncs moltes coses, no?, la relació, la intimitat, el sexe, moltes coses. Sí. Mm-hmm. A més, afloren moltes dificultats que abans de la paternitat i de la maternitat potser estaven com dissipades, no? De cop i volta apareixen diferències a l'hora d'educar, apareixen com moltes creences que també fan que les parelles se'n ressenteixin molt. És una etapa de crisi molt interessant, sí.
Rosa, Marina, des de Girona.
Uh-huh. Sí, una miqueta abans has dit, no?, molt de mal humor, no? Bàsicament estem molt en parella per sentir-nos connectats amb una altra persona. Llavors, quan aquesta connexió desapareix o es deteriora, la gent està molt irritable, molt malhumorada, no? És quan a vegades et ve gent al consultor, és que ens estem barallant per qualsevol cosa, estem a la que salta, estem a la grenya, no? Jo sempre la següent pregunta és, quan fa que no feu l'amor? Bueno, perquè realment és com la sexualitat no deixa ser una mica com un oli que fa que aquests petits frecs del dia a dia no creixin a certs nivells. Llavors, quan no n'hi han, a més, si suma tot l'estrès, tota l'ansietat, tots els neguits, tots els canvis, i a més no tinc la intimitat o la complicitat amb la meva parella, aquesta connexió, aquests moments de només un per l'altre, clar, tot això és com un còctel molotov allà que és molt fàcil que exploti.
I quan fas aquesta pregunta de quant temps fa que no feu l'amor, et diuen coses molt que són per posar-s'hi les mans al cap? És a dir, que queda en una part de la vida, quan les criatures són molt petites, aquest capítol molt difícil, diríem?
Sí, queda molt aparcat, sobretot perquè tenim la consciència una mica que el sexe és una cosa natural i espontània i sortirà per art de màgia, no? I llavors, quan tens nens petits, no surt per art de màgia. O ho busques, ho cuides, ho mimes, però a vegades estem tan cansats que l'únic que volem és dormir.
Què li diríeu al meu amic que porta 7 anys amb la canalla allà al mig? Què li diríeu?
Que comenci a buscar altres espais, més enllà de sexe-sexe, primer és aquest connectar, primer és el tornem a riure, tornem a estar tu i jo, creem aquests moments, no anirem directament al llit, hem de crear tot l'altre, hem de començar des de la base i a partir d'aquí pot anar sorgint l'altre. Però és buscar-ho, com diu la Marina, no sortirà espontàniament l'espontaneïtat, sobretot els 3 primers anys se'n va per la finestra, llavors hem de trobar altres maneres de poder-ho crear.
Hi ha un dels temes que sorgeix aquí, que és el del collit, no? Els nens, què, fem collit, no el fem? I si fem collit, quines mesures hem de prendre?
Jo, per exemple, jo personalment, jo sóc una gran defensora del collit. Collit vol dir al costat del llit, no interllit. I la gent ho confon molt. Els fills, al mig del llit, a poder sentir la pell de la teva parella. És igual que només tinguis forces per abraçar-te i dormir. Però la pell en pell, que sempre diem la pell en pell amb els nens, la pell en pell, la pell en pell, dintre de la parella té una importància fonamental. Per tant, el moment que deixes de fer pell en pell amb la teva parella, comencem a anar molt malament. Llavors és, nens, en el llit, cap problema, sobretot quan estem donant de mamar, estem tan cansats que no vens a aixecar, és un regal, no? Però llavors és collit, no? És aquestes cunes enganxades, aquests llits enganxats, sí? Aquestes situacions que permeten que no t'hagis d'aixecar tantes vegades a la nit i puguis dormir una miqueta, però alhora sentir la pell de la teva parella i el tacte i l'abraçada, encara que sigui per plorar junts, que esteu esgotats i que no podeu més.
Llavors podríem dir que hem confós una mica algunes coses i això pot crear patiment perquè el pell a pell moltes vegades es fa amb les criatures, no amb la parella, com deies tu. I llavors, a les persones que hagin entès que el pell a pell es posa les criatures al mig, què els hi podem dir per ajudar-les?
Jo una miqueta el que els diria és la pell en pell dintre la parella també és molt important, per tant és podem fer que les criatures estiguin en un dels laterals del llit, a vegades al costat d'un, a vegades al costat de l'altre, si en teniu diverses es podeu repartir, vale? Amb barreres sempre en el llit, per evidentment perquè no caiguin. Vale? Però a vegades la gent els posa al mig amb la sensació de que així es queden protegits i no cauran i els bebès et salten quan tu estàs dormint. I t'apareixen altres costats. Per tant, realment, nosaltres no som una bona barrera, tampoc perquè no caiguin del llit.
La Marta Cristià és mare i periodista, té 2 criatures petites i, evidentment, hem fet preguntes avui. La Marta ens explica com va canviar la parella, com van arribar les criatures.
Canvia la manera d'estimar-te, canvia la manera de relacionar-te, sobretot al principi, perquè tens unes necessitats que no tenies i llavors també has d'aprendre a demanar què necessites de l'altre. Encara que abans tinguessis comunicació, de cop es fa molt, molt necessària. I canvia, que no tens temps per mimar-te com et mimaves abans, per sortir sols i per fer la vida que feies. Canvia tot.
I en relació a les expectatives que tenies, què, Marta?
A mi em feia tant de pànic el canvi que al final simplement passa. Cap dels dos sabia molt clar com ens sortiria l'instint maternal i paternal perquè no el teníem d'entrada, va ser com una decisió de parella, ser pares, ho vam parlar molt abans. Va passar i ens vam anar descobrint com a pares i mares els dos.
La Marta ens explica com ho ha viscut ella. Ella parla d'aquest pànic que tenia i després com s'hi ha trobat i com ha canviat tot, no? Quines pautes podrien ser útils per fer aquest procés de dol? Aquí hi ha un dol, no? És a dir, abans aquí entre tu i jo no hi havia ningú i ara n'hi ha un o dos o després tres o els que vinguin, no?
Una de les coses que ja diu la Marta en el clip, que està molt bé, és el fet de que ho vam parlar molt i que vam prendre la decisió com a parella. Ja quan hi ha aquesta conversa abans de que parlem, què esperes tu a la maternitat, a la paternitat, què espero jo, ja es comencen a crear espais d'anem a negociar, què serà important per nosaltres, què necessitem. I per mi ja és un primer pas previ.
Jo afegiria, jo m'imagino que ho doneu per suposat, però a vegades la gent que ens escolta, potser, o jo, quan estava preparant-me per ser pare, potser no hi havia pensat en que s'han de tenir en compte diferents variables. Una cosa és el fet de, bueno, què farem a nivell de paternitat i maternitat, com serà això, però moltes vegades s'obvia com mantindrem la parella. És a dir, que aquesta conversa, aquesta comunicació que estem parlant i que realment és així, que té que existir, moltes vegades passa per donar-li un espai també amb aquest projecte, de dir, bueno, com conservarem la parella dintre d'això.
Clar, la Marta ens parlava de pànic, és a dir, a vegades imaginar-se en aquesta situació pot arribar a crear pànic, no? Jo sabré gestionar la meva parella amb tots aquests altres protagonistes?
Probablement aquest pànic, no sé què en pensaran les meves companyes de Girona, però probablement aquest pànic és una bona manera de preveure què farem, no? Uh-huh. És a dir, que el pànic, si no et paralitza, pot ser una manera de dir, bueno, com ho organitzarem, com ho farem, com reservarem un espai per nosaltres. És cert que no sempre és fàcil tenir aquest espai perquè no n'hi ha, a lo millor, pues, avis disponibles o persones disponibles, no? Però sí que és important donar-li aquest espai a l'expectativa de dir, vale, com cuidarem nosaltres de la parella dintre del que serà la generació d'aquesta família, no?
Marina, Rosa? Uh-huh.
Sí, una mica és aquesta, no? És la part positiva de la por, no? La part positiva de que, bueno, tinc por que aquesta, el fet d'ara començar a ser família, no? Perquè tenim molt la idea de som parella i després som família, no? I a vegades dic, no, som parella i som una parella que temporalment criarem uns fills, però haurem de seguir sent parella, no? Llavors, que tingui por que la meva relació es deteriori fa que jo faci estratègies perquè això no passi. Per tant, hauríem d'anar tots amb bastanta por quan entren els fills a la nostra relació de parella i fer coses perquè això no acabi passant.
Potser dormir amb els pares no és el millor pel fill, que ha d'aprendre a créixer en l'autonomia. Carme Tió de Pol.
Seguim amb la Marta Cristià. Li hem preguntat, heu passat moments crítics com a parella a causa de les criatures?
Per la parella, no. Però sí moments crítics que no haguéssim viscut ni de broma si no haguéssim sigut pares. Perquè hi ha moments en què s'ajunta el cansament extrem que no vius i experimentes fins que ets pare i passes nits sense dormir. Diferents opinions a l'hora de tractar un fill, que és la persona que t'estimes més del món i a qui vols protegir més del món i a qui vols ensenyar el món des del teu punt de vista, i no sempre coincideix amb la teva parella. I llavors hi ha moments que et mires l'altre i dius, no m'esperava que pensis això. Et sorprèn, no? Perquè parlem de valors, de coses molt importants.
I què li ha servit a la Marta?
Intentar no culpar l'altre per les expectatives que tenies, que això costa molt. O no culpar l'altre de que no hi ha sigut en el moment que tu el necessitaves molt. A mi m'ha passat que he estat molt sola per temes laborals a partir del naixement de la segona filla, que es complica molt més la vida, i estava molt sola i m'havia de repetir molt a mi mateixa, en plan, ell voldria estar aquí amb tu, saps? I això m'ha salvat una mica.
Coses que ens poden salvar en aquesta etapa, com aquest consell que ens acaba de donar la Marta. Víctor, Rosa, Marina...
Sí, una mica aquest, no? El fet de tenir consciència de dir, bueno, un momentet, això és un projecte que hem creat entre tots dos, som socis, però a vegades no estem...
Som socis, com si això fos una empresa.
Ostres,
que
fa fallida.
Millor,
eh?
En aquell moment fa fallida.
Estem en crisi. Quan arriben els fills, és una empresa en una crisi impressionant. Per tant, és més val que parlem molt, ens coordinem molt bé i treballem molt com si fóssim un equip. I és una empresa que pesa molt. La gent l'esgota molt, la maternitat i la paternitat. Entren molts conflictes, per tant, tant personals com de parella. Per tant, realment és un pes molt fort, no? Llavors, quan t'ho planteja una mica com, bueno, tenim aquesta empresa, tenim aquest projecte, hem de tirar endavant aquests fills, no? I també l'expectativa dels fills no és el mateix el primer fill que el tercer fill. O sigui, amb la meva primera filla, de tot el que us pugueu imaginar i més, de massatges, natació, tot el que vulguis. Quan van venir els bessons, la meva mantra era... que no es morin, que sobrevisquin. El meu nivell d'exigència va baixar a zero. Evidentment, això és un canvi important a nivell psicològic també en quant a exigència. Però sí que ens exigim molt, i exigim molt a la nostra parella, i a vegades això no ens decepciona, perquè és que realment és impossible arribar a satisfer certs nivells.
Li hem preguntat a Marta Cristià la pregunta clau que és, i pel que fa a la intimitat i el sexe, què, Marta?
Bueno, clar, és difícil, i crec que nosaltres ens esforcem volgudament, o sigui, conscientment, a seguir-nos mimant. A mi em salven molt les abraçades abans d'anar a dormir. Aquell moment de... saps? Treus tot el que ha passat el dia, siguin temes laborals ara, com temes només familiars quan estava de baixa maternal i després de permís per estar amb els meus fills uns mesos. I llavors, a vegades, sense paraules, l'únic que em salvava era la carícia, l'abraçada. I dic abraçada i dic carícia perquè el sexe en aquell moment no tenia ni cabuda, perquè el cansament podia més que això. Però sí que l'abraçada és molt necessària.
Clar, abraçada, sensualitat... Clar, potser és el moment... Una parella pot sobreviure sense sexe? Aquesta seria la pregunta en aquests primers anys. I fins quan? Quant temps pot aguantar?
Aviam, jo crec
que... No, jo ric, però ja sé que no fa gràcia, perdoneu-me.
No, no, les meves companyes sexòlogues segurament en diran molt millor que jo, eh? Jo penso que realment sí, n'hi ha parelles que puguin sobreviure sense sexe, però no serà lo habitual, no? Probablement, quan parlem de sexe, moltes vegades també estem parlant de complicitat i d'intimitat, no? I aleshores, dintre d'això, pot haver moltíssimes coses, no? Com et deia, penso que elles aportaran moltes més informacions de les que pugui jo dir, però en la meva experiència com a tripara, no? També podria dir que realment és una tasca titànica, és a dir, recuperar la complicitat, l'humor, l'estat d'ànim necessari per poder tenir una relació sexual satisfactòria i aquest nivell de carícia i de ànima amb ànima, no? És una tasca important dintre d'aquesta societat cooperativa que es munta per tirar endavant a la família, no?
Rosa i Marina, per nodrir aquesta sensualitat, sexualitat, intimitat, com ho podem fer?
El primer és no reduir el que és la sexualitat en parella només a la genitalitat, perquè si no és que ja ens estem estancant. Hi ha tot, has dit tu mateixa, la paraula sensualitat, tot el que és l'erotisme, tot això forma part de la passió en parella i precisament en aquesta etapa és quan més ho necessitarem. Però no només en aquesta etapa, eh? No s'hi val el... Mira, fins ara només he fet això, no? He fet això i això i això per arribar aquí en el tema sexual i ara intentaré un altre. Nodrir, ampliar la sexualitat va bé en qualsevol etapa d'una relació de parella i aquí és necessari.
Sí, és com tenir, no, a vegades la gent, jo li dic que és cada dia, no, el que deia la Marta, no, aquell moment, aquella abraçada, 10 minuts de sentir la pell de l'altre, abraçades, petons, carícies, aquesta sensualitat. Evidentment, si tu t'estàs despertant 5-6 vegades cada nit, no tens energia per res més, no pots pujar això de volum d'intensitat. Però arribarà un dia, us ho prometo, que dormen. Vale? I quan dormen, comences a tenir energia. Però tens energia perquè has tingut aquesta complicitat, aquesta connexió amb l'altre, llavors ja torna a aparèixer progressivament la sexualitat a la que tornes a tenir energia. Però si tu has desconnectat totalment i no has tingut aquesta sensualitat, del desert a construir una relació sexual, ostres, és un salt massa gros i a més s'ha desconnectat tant la parella que a vegades és difícil tornar a agafar una certa dinàmica. És com tu cada dia poses els torrons sobre la taula i algun dia un altre, quan tinguis prou energia, acabaràs picant i menjant. Però els hem d'acostumar a tenir-los allà per allà sobre si volem menjar.
Criar un fill pot ser estressant per la relació de parella. Marc Serrano.
Li hem preguntat també a la Marta Cristià. La paternitat, maternitat, ha millorat o no la vostra relació afectivo-sexual?
Nosaltres no ens havíem explorat del tot l'un a l'altre quan vam ser pares. Per tant, no sé si és fruit de la maternitat, del meu coneixement propi com a dona després de la maternitat, que això sí que ho crec, o de l'evolució com a parella. Sí que és veritat que com hi ha menys ocasions, les disfrutes molt més.
Clar, el que ja ho disfrutes molt més, no? Encara que sigui una mica un desert, no? I què heu après en aquest procés com a parella, ens explica també la Marta.
A tenir paciència i a més complicitat. Ja ens coneixem més, perquè com cada un s'ha descobert com a pare i com a mare, que no sabia com seríem, doncs també descobreixes una altra parella davant teu que no sabies com seria. En el nostre cas jo crec que sí, que anem cap allà on volíem anar.
I et sents satisfeta pel que fa, per tant, als espais d'intimitat i de relació afectiva i sexual, Marta?
Home, m'agradaria tenir-ne més, però em trobo que ens ho correm prou, perquè els nostres fills són molt petits i fem moltes coses junts, i sols, i marxem sovint, i fins i tot a casa, no? No dormen bé durant la nit, però sí que tenim la sort que 8:45 com a molt cauen, i llavors aquelles 2 hores abans d'anar a dormir nosaltres també són com sagrades i meravelloses, no? Però sempre en voldria més, sí.
Sempre em voldria més fer coses junts i sols i aquests petits espais que es van trobant entremig d'aquella coseta i aquella coseta serien algunes de les claus, no?
Ara, jo estava escoltant tot el que dieu i pensava, I no estarem els nostres oients posant-los davant de l'obligació, de part de tot el patiment de ser pares i mares i d'estar fets pols i no dormir, com a fer una tasca extra? És a dir, el fet de forçar-se a recuperar tot aquest fil no podria portar als nostres oients, ostres, a precisament a, encara estar més esgotats, no? Com, no és fàcil, sobretot no és fàcil a l'hora de tenir que donar suport o consell a aquestes persones, no? Jo ara, escoltant la periodista, me n'adonava d'una idea que per mi és clau, i és tenir aquesta capacitat, diríem, d'enamorar-te de cada part de la parella que vas descobrint al llarg de, diríem, del cicle vital, no?, de la parella. És a dir, primer t'enamores de la noia o del noi, després passes a ser parella, després t'enamores d'aquella relació més íntima i després, pues, et toca enamorar-te d'aquella mare i et toca enamorar-te d'aquella... Sí? És a dir, tenir aquesta capacitat de descobrir, una mica com deien ells, no?, descobrir aquestes facetes noves de la parella i convertir-les en algo interessant també des d'una perspectiva de la intimitat.
Rosa, Marina, sento que aneu dient sí, 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 sí.
Sí, una mica és... A veure, el sexe no es pot obligar. O sigui, si algú té la sensació de va, avui faré sexe perquè toca, ja l'hem matat. O sigui, li hem clavat un gabinet al mig del cor de la nostra passió, el nostre amant, no? Aquesta part més de parella, de més passional, més d'amant, no? Llavors, què passa? Una cosa és, no podem forçar el tenir la relació sexual, però una mica de mantenir la connexió. I a vegades és aquest, eh? És algo com simplement esgotats, estirant-nos al llit, pell en pell, abraçats i posant-nos a dormir, perquè a vegades pretenem una mica tenir la mateixa vida sexual i que la vida no canvi quan hi ha fills, i no serà igual, i sobretot els primers anys de vida hem de tenir clar que si algun dia aconseguim pujar aquesta sensualitat, erotisme i genitalitat, serà fantàstic, i el dia que passi el saboregem i el gaudim molt, però hi ha molts dies que es quedarà dintre aquest de que bé dormir abraçat a tu i que bé, i quan et veig com a pare et valoro com a pare i descobreixo una altra faceta teva, i potser moltes coses que abans fèiem com a parella ara ja no tenim l'oportunitat, però tenim l'oportunitat de fer noves coses diferents i que no ens hauríem pensat mai, no? I també rius molt i et diverteixes i t'ho passes bé, però s'ha de cuidar.
Però jo t'escoltava abans, Víctor, que deies no ens hem d'autoobligar, no? Autoobligar no, però fer un petit esforç perquè això no desaparegui de les nostres vides.
Està claríssim,
sí?
Que és això.
Estem d'acord?
No, el
sí?
Que volia era prevenir una mica de dir, bueno, tampoc et posis l'obligació. No.
La cura, o cuidar.
Exacte.
Ho he de cuidar.
I ull, que moltes vegades es tracta de la qualitat, no de la quantitat.
Aquí les dau.
Sí.
Molt bé, estem d'acord, vinga.
Cal buscar condicions i situacions que facilitin el desig, com moments de descans i d'intimitat afectiva entre la parella. Iliana París.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Hem escoltat a la Marta i ara hem d'escoltar el Rubén, perquè les dones sovint veiem les coses d'una manera i els homes d'altres em fa que sí, el Víctor em fa que sí. Ell no sabia explicar la seva intimitat i jo li he dit no cal, ja tenim qui ens l'expliqui. El Rubén Guilanyà és pare de dues nenes i un nen de 2 anys i mig. De les expectatives de ser pare a la realitat de la paternitat, diu el Rubén que hi ha un salt, atenció, un salt quàntic. Què ha canviat, Rubén?
Jo abans amb la meva parella teníem molt temps, a veure, que la vida contemporània temps, és justament el que ningú té, però vaja, hi ha un temps raonable d'oci que és oci de parella compartit i que ha de ser així. Allò desapareix del tot. Desapareix del tot. Sobretot, diguem, els primers anys i encara ens en queden una mica. Pel que fa al temps personal, o, diguem, per seguir vocacions o per seguir, diguem, realitzacions concretes que tenen a veure, diguem, els marges entre el professional i vocacional, allò també desapareix i et converteixes en una màquina de treballar a la feina i de treballar a casa. Ets un proveïdor dels teus fills.
Atenció, proveïdor dels teus fills. Què us sembla que un acabi pensant que és una màquina de treballar pels fills? Que dur, això, no? Bueno,
és un pou sense fons. Tu tires i vas tirant i per molt que facis no atrapes mai la quantitat de coses que has de tenir pensades, fetes, preparades pels nanos, no? És una cosa que realment a vegades penses com m'he ficat aquí? I no em va avisar ningú. I després hi penses i dius sí, ja m'ho van dir, però realment no ets conscient del que implica fins que ho vius.
No els vas voler escoltar, no?
No, hi ha una part de negació que després també ho penses i dius, i els hi hauria fet cas si els hagués escoltat? I dic, no,
tampoc els hauria fet cas, clar, perquè realment hi ha altres aspectes que són experiències de vida importants. Però
ara
realment...
t'ho anava a dir jo, perquè, escolteu, qui escolti aquest programa i no tingui fills no tindrà, eh? Vull dir, anem per mal camí, eh? Bueno, hem de
si
trobar un equilibri,
no
eh?
Fills, jo li deixo els meus tres durant una tarda i tenen un poder anticonceptiu brutal.
No, però això no ho hem de fer, eh? Aquest programa no és anticonceptiu. No?
Ah, bueno.
És, tingueu criatures i gaudiu-les, això sobretot.
Ah, sí. Això sí, sí, les gaudeixes però... molt estones.
És cert, i a més jo penso que el Rubén té molta raó, és a dir, jo estic molt d'acord amb el Rubén de que al final no som més que un eslabó més d'aquesta cadena, no? Mm-hmm. On nosaltres estem intentant proveir els nostres fills perquè alhora ells puguin proveir els seus fills, no? Però és cert que, i jo crec que amb això estem d'acord totes aquí, que el que busquem és gaudir d'aquell temps de cadena, no? Com dir, dintre d'aquest espai on tinc que fer tot això, on d'alguna manera em dedico als meus fills, també és molt important que sigui capaç de reservar un espai per gaudir i per passar-ho bé, no?
Al Rubén li hem preguntat com ho viu això, això que diu ell de ser una màquina de producció.
Passes un cert dol, o sigui, per més que t'entreguis a la causa, en cos i ànima, hi ha un dol necessari, perquè hi ha una part de tu que has de renunciar, i la renúncia la pots fer de bon grat, és a dir, sabent que estàs renunciant i que el que guanyes és potencialment molt més, i que això es va realitzant a poc a poc, perquè les mels de la paternitat no són tampoc immediates, hi ha un gran esforç d'entrada i les mels arriben a poc, o ho pots fer a contracor, que jo hi ha pares a l'escola Bressol que veig que encara no han decidit que han d'entregar aquest espai, diguem, tan personal a la causa comuna.
A veure, com ho fem això per viure, ell diu, viure-ho o de bon grat o contracor? Com ho fem per viure-ho de bon grat, el que dèiem, no? Víctor, Rosa, Marina, vinga.
Primer, ser conscient i decidir, per això moltes vegades és com insistir en el tema de paternitat i maternitat conscient, perquè fins i tot el que deia la Marina, mira que em van avisar, no? Fins i tot si avisades ja els fills venen per trencar-te els esquemes, imagina't si no ets conscient de tot el que pot arribar a passar, i després és el decidir. Jo, a mi m'agrada molt separar el que és la renúncia del sacrifici. Uf, el sacrifici em sona molt malament. Una altra cosa és la
renúncia. Estem d'acord,
renúncia.
Sí, jo estava pensant en... potser sóc una mica més gran que vosaltres i estava pensant aquesta cosa de dir com ho vivien això els nostres pares, no? Els meus pares, no? Igual i penso que potser no es plantejaven totes aquestes coses que nosaltres ens estem plantejant amb tots aquests canvis que hi ha hagut a la societat i on òbviament les dones esteu treballant i esteu fent tant per canviar el món, i a més tenim que tenir aquest projecte en comú, no? De lo que és la paternitat i maternitat. Jo crec que part de les crisis que passem a la parella tenen a veure amb això. Jo crec que amb la manca de posició que tenim, per exemple, els pares, no? Els homes com a pares, amb tot el que ha canviat el món, i amb la manca de disponibilitat que tenen les mares també, que abans a lo millor no tenien la necessitat de treballar com es treballa ara. Estem en un món completament diferent al dels meus pares, i clar, tota aquesta adaptació no és gens senzilla, no?
Clar, però és que inclús a nivell d'autoexigència com a pares i mares...
És brutal,
no?
Sí, sí.
És brutal, o sigui, a vegades, no? Si parles a vegades amb els avis, no? Et diuen això, diu, els nens feien sols que tiressin, tu els posaves un plat i anar tirant, no? I dius, ostres, no, però ara no, i hem de mirar moltes coses, i la seva vida emocional, i el seu desenvolupament de valors, i les seves creences, i a més la intel·ligència emocional, i la gestió, no? I volem a vegades tantes coses que ens exigim tant, que realment en el moment que baixem una mica l'exigència i disfrutem més del que està siguent, realment és un respir, no? El que deia aquest pare, no? Al principi les mels no les sabreges fins més endavant, fins que comencen a ser més grans i més divertits, i llavors te la lien i rius i t'ho passes bé, però al principi és aquest, no dorms i tires molt per inèrcia, però realment perquè saps que has decidit ser pare i has decidit no dormir i has decidit tot el que implica i has decidit que durant un temps no tindràs temps per fer hobbies. I ho has decidit així, no? Llavors des d'aquesta decisió es viu molt diferent.
L'arribada d'un fill pot ajudar a fer aflorar les dinàmiques disfuncionals que ja tenia la parella anteriorment. Júlia Pasqual.
Li hem preguntat al Rubén Guilanyà, pare de dues nenes i un nen de 2 anys i mig. Atenció. Llavors, això de la paternitat i la parella, com acaba bé?
i les parelles que ho decideixen, que ho assumeixen i que passen aquest dol cadascú al seu per entregar-se a la causa dels fills, jo crec que poden tenir una vida parella molt feliç. El que passa és que es transforma, has d'assumir que el teu temps en família també és temps de parella.
I pel que fa a la intimitat, el Rubén ens explica què, com s'ho maneguen.
Quan els nens són molt petits, que és el que jo ara visc, no, n'hi ha molt poquets. És una circumstància que és la següent, pel que fa a nivell, diguem, de sexe, o de... que tu, quan tens parella i no tens fills, el sexe el pressuposes. Aleshores, estàs tan tranquil que és com el manà, que quan vols en tens, no? Aleshores, estàs relaxat i ni penses. Vull dir, senzillament és una cosa que arriba, que és quotidià, que... i hi ha moments de la teva vida que no te pots permetre pensar en explorar pràctiques sexuals, el sexe com a fins i tot, diguem, una conquesta d'oci cultural, vivencial, com una mena de camí, no? que hi ha un progrés, que pots anar cremant etapes i fent coses diferents.
El Víctor riu. Víctor, que t'hi has trobat, tu?
No sols m'hi he trobat. Mira, estava escoltant i estava una mica en trànsit. Estava pensant en que arriba un moment, i jo m'imagino que us haurà passat, en el qual una conversa ja és tenir sexualitat, no? És a dir, arriba un moment on dius, he estat sentat una mica, prenent-me una copa de vi, parlant amb tu, ja m'és igual si tinc...
Sense que ningú t'interrompi.
Exacte, no? I a més, poder parlar, si vols, a un cert nivell, i això ja és sexe pur, no? Per mi, vull dir, jo he tingut grans orgasmes conversacionals, gràcies a tenir moments per poder reservar-me. Perdoneu, l'esgotament i el cansament i tot era tan gran... que només conversar ja era una bona fantasia, no?
És allò un moment d'intimitat. Un moment d'intimitat és com un moment de plaer absolut, no? És com la primera vegada que vas al lavabo i no et segueix ningú mirant entre les cames. És com, oh, quin plaer puc fer pipí tranquil·lament, no? I sembla una tonteria,
sexe
però...
del nivell, no?
Sí, encara no he arribat aquí jo, eh? I mira que tinc un de 25, eh? Tinc un de 25, encara no he arribat.
Oh, mira, jo he arribat a vegades, algunes vegades, a poder-ho fer. I llavors, clar, evidentment és en un moment que tens un moment d'intimitat sense els nanos i no hi són ni mentalment ni en la conversa i pot ser ni converses més enllà de quan ha dormit, quan ha cagat l'altre, no? És com dir, ostres, et torno a descobrir i em torno a enamorar de tu. Llavors és un moment preciós. Hi ha moltes parelles que reenamoren en el moment que poden retrobar-se com a parella, quan els nanos ja els hi comencen a permetre tornar-se a trobar, tornar-se a divertir, tornar-se a fer cites, tornar a tenir petits moments. I a vegades són moments de 10 minuts. Però... 10 minuts molt ben utilitzat.
Ai, quin malestar que m'agafa. Qui cuida de la criatura, ara? Qui la fa callar, ara, Víctor? Qui la fa callar?
Home, jo he tingut bona mà,
Tens bona traça. I en aquell moment que vols fer alguna cosa i resulta que de cop es desperten i dius, oh, que cachondena.
El radar sexual. Tenen radar els nens.
No recordeu aquella típica cosa d'aconseguir que s'adormin perquè t'has adormit tu? És a dir, que fins que no t'adorms tu, no s'adorm ell. I dius, tinc que fer no sé què, tinc que posar la rentadora, tinc que fer no sé quantos, però al final, fins que no t'adorms tu, no s'adorm ell, no? Això són...
El Rubén Guilanyà, que ja us hem dit que té tres criatures, ens explica això del manà que ens deia abans, del sexe que apareixia d'aquella manera tan fantàstica, com es transforma amb els fills.
Quan ets pare, també això desapareix, com si hi hagués hagut un tsunami, un tornado, vull dir, no em queda res. I la vivència és tot una altra, és molt, molt, molt oposada. És a dir, el sexe ja no és un manà, sinó que hi penses i l'has de buscar, perquè si no el busques activament, no el tens. I és necessari, o sigui, és necessari el sexe amb la teva parella, encara que tinguis nens molt petits, s'ha de lluitar per trobar aquests espais. Quin problema hi ha? Que aquests espais són els marges, o altres hores de la matinada, tots són molt cansats, i es dona la dicotomia aquella que dius, ara perquè podem. Però és clar, senzillament, estàs tan cansat que no et ve de gust. Aleshores, és una relació una mica particular amb el sexe en aquest sentit.
Ai, quin patir. El Víctor et deia, és que ho puc dir, Víctor?
Clar, i tant.
Sí. Digue-ho tu.
Bueno, que passes del manar a tenir-ho que demanar, no? És a dir, canvia molt la circumstància.
Homes i dones vivim aquests moments de manera diferent, perquè jo sento més queixes masculines que femenines. A veure, Rosa, Marina, Víctor, què hi dieu? I posem-nos en el paper de sou especialistes, ara. El que passa a casa vostra no ho volem saber.
Clar, que és un camí diferent. La dona també té el camí de tornar a reconèixer el seu cos, a veure els canvis que hi ha hagut, tornar-los a acceptar... És diferent perquè el cos de la dona canvia i hi ha tot un tema d'autoimatge que aquí s'ha de poder treballar molt, també.
A vegades també, si a més a més hi ha lactància, també vol dir que hormonalment aquella persona està alterada i durant la lactància serà més difícil excitar-se, lubricar-se, tenir desig, no? I llavors, clar, no és només ja que... És com que ni el meu cos m'ho demana en aquell moment, sobretot al principi. Després puc reconèixer que al no tenir aquesta sexualitat trobo a faltar la meva parella, vale? Trobo a faltar aquesta complicitat, aquesta unió, aquesta connexió amb l'altre, que potser el sexe que podem aspirar és una sensualitat o un erotisme, no? Però a vegades es viu molt com a pressió, no? És la meva parella em demana sexe, jo estic pensant ja una genitalitat, una penetració, i això em tira tan enrere perquè estic tan cansada i se'm fa tan gros ara veure tot això. Uh-huh. En canvi, si es planteja més com, diguem, una estona de sensualitat, trobem-se i ja veurem fins on evolucionem. No tinguem pressa, no tinguem pressió, tinguem aquesta estona, divertim-nos, gaudim-la i ja veurem fins on ho podem créixer, no? Però llavors, a vegades, aquestes queixes masculines moltes dones les viuen no com una invitació a jugar una estona, sinó com una pressió.
Sí, teniu raó. I jo estava pensant des de la perspectiva de l'home, no? Que moltes vegades jo escolto, tinc la sort de tenir molts homes a la meva consulta, no? I escoltes aquesta lamentació perquè, en el fons, els homes tenim un nen intern que es sent molt desplaçat, no? Quan ja, diríem, a l'espai de la maternitat i la dona necessita aquell temps per generar aquesta vinculació, aquest vincle amb la seva criatura, i aleshores això els homes ho vivim com un abandonament terrible, no? I tot i que... moltes vegades com a homes en la consulta intentem acompanyar això, pues, molts nois tenen un dol brutal que fa que, a més, tinguin comportaments que no ajuden gens, no?, a que la parella es reactivi. No?
Missatge per a aquells nois?
Bueno, el missatge té que ser una mica treballar-se la idea de dir el fet de que ara això sigui així no vol dir que estàs perdent la teva parella i que estàs perdent la teva masculinitat, no? Perquè en el fons els homes, ja et dic, potser estic generalitzant, hi haurà homes que no, òbviament, però hi ha una certa mentalitat primitiva relacionada amb això, no? I quan la parella posa tanta atenció en els fills, que per altra part és necessària, ostres, als homes ens costa molt trobar el nostre espai i la nostra confiança, no? També de dir, bueno, pues esto es temporal, o això és temporal, això passarà, i tinc que cuidar, una mica com el que deien les meves companyes, no? Tinc que cuidar la meva parella per mantenir una mica activa, no? Aquesta, diríem, aquesta flama, no? De la passió i de l'amor.
I les dones també diria que poden ajudar una mica. Han d'especificar, quan a la meva parella li dic que no, he d'especificar, no sóc capaç ara de tenir un joc genital, però anem a fer una altra cosa, no? Em segueixes estimant, em segueixes agradant, però no sóc capaç d'arribar a dalt de tot, no? Juguem a baix nivell perquè realment vull estar amb tu, vull connectar amb tu, t'estimo, no? Llavors calma molt aquesta inseguretat molt masculina de ja no li agrado, ja no m'estima, no? Hi ha molta gent que em diu, és que si en lloc de empantar-me i dir-me no, deixa'm, vull dormir, em digués ara els genitals no, vine, t'abraço, ens petonegem, ens abracem, però deixem-ho aquí que no sóc capaç de més, però tinc intenció i tinc ganes de tornar a ser més, eh? Només és que temporalment no puc, no? Des del no puc i em sap greu no poder, però és que no puc.
És un buscar alternatives per mantenir aquest caliu. I amb el tema que deies, Víctor, dels homes, sí que jo també he trobat a consulta un altre camí, que és homes que quan tenen fills de cop comencen a veure la seva parella com només mare. Ara és la mare dels meus fills o de les meves filles i ja no puc estar amb ella en aquest nivell perquè no ho tenen com separat, una cosa, la dona mare o la dona amant. I aquí hi ha un altre tipus de treball també.
Sí, estem d'acord. No he sabut potser explicar-ho en aquest nivell, però estem d'acord. Exactament el mateix que opinava jo. Sí.
Recordo una vegada que el Joan Garriga em va dir que molt sovint ens equivoquem quan tenim fills perquè creiem que els fills passen a ser el top number one i en realitat perquè la criança funcioni la parella ha de seguir sent el top number one i els fills així estaran ben protegits per la parella. I sovint, i potser més les dones que els homes, pensem que quan hi ha fills el primer és el fill. Ens estem... Hem de trobar aquest equilibri?
Jo no m'atreviria mai a desdir amb el Joan Garriga. És a dir, si el Joan Garriga ha dit això, por favor, genuflexió. I és cert. No, és que és cert. És que en realitat ell està dient una cosa que jo penso que és certa. És al final, deia la meva mare, a ti te encontré en la calle, no? És a dir, però jo m'he enamorado de... És a dir, jo m'he enamorado d'este home. Recuperar això, jo crec, no? O no perdre aquesta vinculació de dir, en el fons, jo estic enamorat d'aquesta persona i jo vull estar amb aquesta persona. I òbviament escrius que és un projecte molt important, però és un projecte que té el seu lloc, no? Com deien les meves companyes abans, com dir, bueno, al final som una parella que decidim tenir una família, no? Però som una parella.
Això és una mica, és sobre la base de la parella construïm la família.
Exacte.
Però no podem aguantar una parella només pels fills, vale? Que llavors acaba sent un problema. Vale, que hi ha parelles que segueixen juntes pels fills, però és que el projecte fills és un projecte temporal, llavors tot el que facis durant aquest projecte veuràs el que te queda després, quan els fills marxin, perquè marxaran, vale? I no marxaran només físicament quan marxin de casa, sinó que arribarà un moment que emocionalment i a nivell personal ja no tindrem el mateix rol, que no serem els seus, no serem ni els seus número 1 ni nosaltres seran el seu número 1.
Una cosa molt important és tenir sentit de l'humor en aquesta etapa de la vida. I el sentit de l'humor ens el posa l'Oriol Dalmau. L'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Banana split a tigresa gustosa, canvi.
Tigresa gustosa sóc jo?
Sí. On coi estàs? M'has promès que avui tocava, eh?
Aquí, tigresa gustosa, estic al llit amb ella, però no es vol dormir sola i té els ulls mig tancats. No crec que tardi, canvi.
Val. Quan calcules que li falta per dormir-se, canvi?
No siguis ànsies, eh? No crec que gaire. Avui no fem migdiada i suposo que es quedarà fregida en breus minuts. Vés-te preparant, banana split, canvi.
Bueno, no em vull fer il·lusions. Al final sempre algú falla. Ho hem repassat tots, canvi?
Que sí, avui segur, canvi.
No tens la regla, canvi?
Que no, canvi.
Vas comprar condons?
No, però és igual, no passa res.
No, sí, home, no fotem un polvo tenint una filla. Si en tenim dos, és val que me la talli i fem carpaccio. No.
Doncs baixa tu al pack i a comprar condons.
Vale, baixo jo a comprar condons, ja està.
Sí, va, així quan pugis ja estarà dormida i ja ens hi posem.
Bueno, molt optimista et veig jo a tu, eh?
10 minuts més tard.
Carinyo, dic, tigresa, ja tinc els condons. Comprats aquests que són extra sensitive, canvi. Hola? Carinyo?
Vinga, doncs, com cada nit. A veure què foten a la tele.
Víctor, Rosa, Marina, alguna cosa a afegir?
Qui no s'hagi dormit amb els seus fills, no m'ho crec. L'esgotament pot ser mortal.
La fantasia és poderosa, eh? M'ha agradat molt això de banana esplita. Per donar-hi una mica d'encant, eh?
Sí,
vull dir, segurament el sexe aquí són els preliminars.
És el que et deia abans, que arribar... Vosaltres heu dit coses... Jo he après molt avui. Perquè, en el fons, és recuperar l'humor i tenir humor i no perdre l'humor és molt important. I quan un no dorm i està tan esgotat, òbviament, és molt difícil trobar l'humor. Però tenir aquesta capacitat de riure una mica, ostres, a l'humor es reclama moltes coses.
Rosa, Marina?
Home, és una complicitat que és bàsica en el desig en parella, per poder mantenir la parella, que després no arribem a un altre lloc. Bueno, no passa res, però aquesta complicitat realment no té preu.
A veure, rius molt amb els nens i la sortida dels nens, i quan a vegades és allò de que tenen aquell radar de que a la que comences a tocar amb la parella apareixen. Clac, 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 clac. I clar, o rius o et fas el harkiri, ja arriba un moment, perquè més val riure i dir, bueno, pues avui no serà tampoc. No passa res. No hi seran sempre aquí.
I no penseu, ara jo diré una bestiesa, però sí, no, sí. No penseu que se premien los intentos, és a dir, que al final, jo el que li dic moltes vegades als meus pacients és, escolta, pot ser que teniu una relació, pot ser que no, però els premis, el premi és ja intentar-ho, no? Intentem-ho, rieu... No?
Clar, com a mínim veus la voluntat, la voluntat de l'altre, que hi ha ganes. L'altra doncs... cosa és si hi ha l'oportunitat, però les ganes a vegades d'intentar tenir l'oportunitat i en si mateix és un èxit.
Sí, sí. Doncs amb aquesta voluntat ens quedem, que tingueu molta intimitat i molt de sexe, sobretot. Gràcies, Víctor Amat, gràcies, Rosa Pedrosa, i gràcies, Marina Castro. Una abraçada.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, Rigo i Rock, de Lawrence Pauli i Catherine Schrader. Un llibre en el que veiem un lleopard impressionant i al costat un ratolí, la mar de divertit i juganer, sí, al costat del lleopard. No sé si això en la vida real es pot donar gaire o no. Jaume Centelles ens acompanya, creador de la pàgina Invitació a la lectura. Avui amb aquesta història...
Sí. És un llibre suís i... tu preguntaves en la vida real, el lleopard Rigo, que és el nom del lleopard, sí que existeix en un zoològic de Suïssa. El ratolí Roc, aquest, és imaginació dels... Llavors, és un lleopard és com un gat gran. És un gat molt gran que viu en el zoològic i el ratolí és un ratolí que viu en llibertat. Aquí aquest és el contrast. I és la història d'una amistat. Però és un llibre ceba, que diem nosaltres. És un llibre que té moltes capes de lectura. Són 28 historietes o converses que tenen entre un i l'altre al voltant dels temes de la vida. De la confiança, de l'amistat, de la venjança, de la gana, dels grans temes que ens preocupen. És com un llibre de filosofia a partir de petites historietes que sempre queden obertes perquè tu puguis posar-hi cullerada. És preciós, crec que és un dels llibres que s'haurien de llegir a les escoles, als instituts en aquest cas, i a mi m'ha encantat, per un costat, les aventures que expliquen, les reflexions que tu fas, perquè has de tornar-ho a llegir perquè no ho acabes d'entendre, i també les il·lustracions. La maquetació del llibre és brutal.
Tu dius un llibre pels instituts, se'ns fa estrany pensar que els nanos d'institut encara... s'avinguin a llegir històries entre animalons.
És que en realitat sí, són dos animals ben distints, però el que expliquen és de molta profunditat, és molt potent el que expliquen i val la pena llegir-lo. Val la pena començar cada dia llegint aquestes 3 o 4 pàgines que té cada petita història i sobre això reflexionar. Gran llibre que va mereixer un premi important a Suïssa.
Doncs avui aquest Rigo i Roc, de Lawrence Pauli i Catherine Schrader, un llibre publicat per Nandibú i per Secundària, dèiem.
Pels grans, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Centelles. Sí. Una abraçada.
Igualment.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
Les mares i els pares... Hem de posar sempre els fills i filles per davant de nosaltres i de tot? El meu parer és que no. Quan oblidem o desatenem la nostra vida i ens centrem únicament en la dels nostres fills i filles, no els estem fent un bé. Fent girar el nostre món al voltant seu, els convertim en el centre del món i això no és realista ni convenient. El món no els col·locarà després en el seu centre. Que el gran projecte de la nostra vida no sigui la nostra vida, sinó els nostres fills i filles, no acostuma a ser una necessitat seva, sinó nostra, i sol ser indicatiu de dependència emocional o d'una vida personal que no ens omple. És clar que els fills i filles necessiten saber que són importants per nosaltres, però no el més important ni l'únic important. La nostra vida ha de ser, com a mínim, igualment important. I la parella, si en tenim, ha de tenir prioritat davant seu en algunes ocasions. Tenir vida pròpia i de parella més enllà dels fills i filles ens permet ser i els permet ser més lliurement. Ens salva quan es fan grans i els salva a ells i a elles de nosaltres, evitant que hagin de renunciar al seu impuls vital propi per omplir els nostres buits o per complir les nostres expectatives. Només hi pot haver un moviment autènticament amorós cap enfora, cap als fills i filles, si hi ha un moviment també amorós cap endins, cap a nosaltres. Si els pares i mares estem bé, els fills i filles solen estar bé. Si ens cuidem nosaltres, els podem cuidar millor i els ensenyem a cuidar millor de si mateixos i de les seves vides.
Eva Bach, pedagoga.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar preservant la intimitat, preservant tots aquells espais importants per la parella, oi que sí, José Luis Santiso?
Home, sí, és important, perquè és un canvi...
considerable.
Molt considerable.
Què ens has portat per ajudar-nos a fer...
Quan no hi ha possibilitat, quan no tens l'oportunitat de tenir una certa intimitat, darrerament se'ns acusa als pares d'abusar dels avis. I poden tenir certa raó, s'hauria de mirar família per família, horaris... Però de vegades els avis ens donen l'oportunitat de tenir un cap de setmana o una nit d'intimitat, com canten les Macedònia. Cada setmana espectacular. Avui els pares se'n van descansar de nens, de fills, de mi. Hi ha dues possibilitats. Que els nens diguin, bé, anem amb els iaios perquè fem el que volem i mirem la tele tot el... Bueno, la tablet, la tele ja no. O que et diguin, no, les avis no, que si poses les sabatilles, que ja sé que te'ls cabells... Les Macedònia estan encantades de marxar el cap de setmana mentre els seus pares tenen una mica d'intimitat.
Clar, jo ara estic fent memòria de l'últim cap de setmana que vaig passar gràcies a l'àvia. Gràcies, àvia.
Doncs no podem fer res més que agrair als avis, als tiets, a la gent que, amb la que podem tenir molta, molta confiança. I si a sobre són ells els que s'ofereixen, perquè ja ho veuen, perquè veuen les cares que fem, perquè veuen que ens arrosseguem, i ens diuen, escolta'm, per què no marxeu un dia i teniu una certa intimitat? I això és
doncs
glòria.
Sí,
és...
Doncs sí, els hem de dir que sí.
Gràcies.
I quan siguem avis també ho farem, oi que sí?
Bueno, ja parlarem quan siguem avis.
No. Quan siguem avis també ho farem. Tindrem un cor tan gran que no ens hi cabrà a casa. I la gent amb un cor gran veu les necessitats dels altres i els vol fer feliços.
Vale, però haurem de mirar l'esquena també, eh?
Doncs ens quedem amb les Macedònia. Busqueu ajuda i trobeu aquests espais d'intimitat amb la parella perquè són tan necessaris
molt.
I tan gustosos.
Molt.
Vinga, va. Una abraçada, ens tornem a trobar aquí a l'ofici d'educar. Sigueu lúdics, sigueu amorosos, sigueu divertits, sigueu positius, sigueu el que us doni la gana, petons.
Cap de setmana!
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'ofici d'educar.
Cap de setmana! Posaré que em surt molt bé aquells ulls d'angelet que tu saps que jo sé que són la clau del meu encaix. A l'hotel Avis està tot inclòs, sense propines i un preu low cost, amb grans ofertes pels nens com jo. A l'hotel Avis es fa resort, no cal reserva, sempre hi ha lloc, els propietaris s'enrotllen molt. Cap de setmana!
Gelats i jocs. Les marranades no s'allarguen, les meves llàgrimes fan miracles. A l'hotel Avis Weekend.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Cada setmana!